El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
TimeNet.cat, l'aplicació de control horari més utilitzada per les empreses, patrocina aquest espai.
I avui amb Àlex Salmon, periodista, s'ha incorporat al grup Economia Digital com a director del nou Tendències, i el felicitem.
Gràcies.
Àlex.
Sí, gràcies.
La Milagros Pérez Oliva, periodista, com sabeu, del diari El País. Mila, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
I Ferran Casas, sots director del Nació Digital. Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
També tenim a Ricard Lahoz, periodista i director del Fet a Tarragona. Molt bon dia, Ricard.
Bon dia.
A veure, ens podrem ocupar de poques coses perquè tenim poc temps, però perquè és molt complexa la situació de Laura Borràs. És complexa d'explicar i de compartir amb l'audiència i tot plegat. La CUP demana que deixi l'escó, ella els ha contestat que no. Com veieu aquesta qüestió? Ferran Casas.
Bueno, jo crec que és evident que si Laura Borràs no fos la portaveu de Junts per Catalunya a Madrid i no fos una dirigent destacada de l'independentisme, doncs no estaríem amb aquest procediment i no estaríem amb aquestes acusacions tan greus. Això no treu que hi hagi coses que possiblement s'hagin fet malament, com va assenyalar, tot i que no són de la gravetat, que ho considera el Suprem, segons sembla, tal com va assenyalar amb un informe que va aprovar per unanimitat la sindicatura, que deia que hi havia hagut un fraccionament de contractes. Un fraccionament de contractes que, d'altra banda, malauradament, és una mala pràctica que és habitual a l'administració. En tot cas, el que és greu, diguem-ne, i el que s'haurà d'aclarir, o el que és amb el que haurà de donar explicacions la senyora Borràs i la justícia i la fiscalia hauran d'intentar demostrar que és cert, és amb aquests correus, no? Perquè els correus...
Sí, ella diu
ella diu que són manipulats, i jo crec que aquests correus sí que són més incriminatoris o que la deixen a ella en un mal lloc, cas que aquests correus siguin certs. Després, és normal...
Però ella ha dit manta vegades que...
Que no ho són, que no ho són, que no ho són, però, evidentment, doncs això haurà d'acreditar la justícia, com que del que es tracta és de demostrar la culpabilitat i no de demostrar la innocència, la justícia haurà d'acreditar que aquests correus que va intervenir al seu moment la policia, doncs, en aquesta persona, que està condemnat per narcotràfic i per no sé quants delictes, a l'Isaías...
Tràfic de drogues, doncs, i falsificació.
Sí, que aquests correus... són
narcotràfic seria... Doncs,
jo entenc això, que és normal que després de tot el que ha passat la senyora Laura Borràs, doncs, no confiï en el Tribunal Suprem, que el Tribunal Suprem s'hagi saltat alguns formalismes, com ja va fer també el judici als presos polítics independentistes, que és evident que si ella no es digués Laura Borràs, amb això sí que jo no en tinc cap dubte, no estaríem on som. Ara, també és complicat que l'independentisme, i ahir, per exemple, veia un tuit de Quim Torra, no?, el president de la Generalitat, que deia que cap independentista pot confiar en la justícia espanyola per tenir un judici just, que això el que no pot justificar és que, mentre Catalunya no sigui independent, els independentistes no poden ser jutjats a cap tribunal. Perquè la via que tu comentes, Mònica, que li ha dit la CUP, de dir, bé, doncs si el Suprem no has de tenir un judici just, planteja l'opció de dimitir i que això torni amb un jutjat a Barcelona, i aleshores ella diu, no, tampoc, perquè aquí
perquè
tampoc tindria
la justícia espanyola just. És abans espanyola que justícia, diu.
Clar, exacte, però el problema és si aleshores convertim l'independentisme o s'accepta que ningú independentista pot ser jutjat, perquè com que no tindrà un judici just, doncs no pot ser jutjat. A mi em sembla que això és bastant difícil de defensar. I després no caurem una confusió sobre el que s'ha parlat del suplicatori. Amb el suplicatori i amb el debat que hi ha al Congrés dels Diputats, els diputats no han d'entrar al fons, senzillament han d'entrar a la forma, i els diputats no l'han de jutjar, no han d'entrar en si ella va actuar o no malament, perquè els diputats no són jutges. Els diputats l'únic que han de decidir és si li retiren un privilegi, que en aquest cas doncs és la immunitat, perquè consideren que aquella matèria que el Suprem vol jutjar mereix ser jutjada.
Exacte. Àlex Salmon.
I, home, a mi d'entrada em sap tot molt greu perquè la Laura Borràs havia sigut consellera de Cultura i és una dona del món de la cultura i una persona professora de literatura espanyola molt interessant. i la presumpció d'innocència sempre va. Però bueno, la prova del cotó és si jo trec la cara de la Laura Borràs i poso, per exemple, la cara de la Rocío Díaz Ayuso, a l'interès que puc tenir perquè un polític pugui concedir una sèrie de contractes no passant per la via arreglada. I aquests contractes al final sumen 260.000 euros. Home, és una quantitat. Amb la presumpció d'innocència. Ja sabem que la tàctica habitual també de l'equip d'advocats que està treballant amb la Laura Borràs és: aquesta justícia és terrible, la justícia espanyola no és justa, ens ficaran com... O sigui, aquesta cosa del Suprem, perquè han dit el 17 de setembre quan encara no ha arribat on tenia que arribar... Però s'ha de dir que tot comença molt malament. I si no recordo malament, va ser en aquest programa quan la Laura Borràs va dir que el conseller Buch havia dit que no estava sent investigada. I per això hi ha una jutgessa que decideix, la del nou, canviar de la policia judicial dels Mossos a la Guàrdia Civil. O sigui, arriba la Guàrdia Civil no perquè aquest estat sigui tan dolent, sinó perquè hi ha una acció, sembla que...
Hi ha unes declaracions... Les declaracions que ella va fer en aquest programa,
correcte,
dient
llavors,
el conseller Buch m'ha dit que no les hauria de dir, que seria el mateix cas Marlaskero, per entendre'ns.
Exactament el mateix.
Seria el cas Marlaskero.
El que passa és que en aquest cas Marlaska no tenia la informació que havia demanat.
Exacte.
Que ja és difícil entendre per què un ministre que és jutge demana informació que no podia demanar perquè ell és jutge, ja sap.
Exacte.
Bueno, llavors, tot això, el que tenim que fer és eliminar tot aquest politiqueo que existeix i trobar si realment aquests contractes i aquests diners van arribar
i si la feina...
I per això falta una feina judicial.
Ricard, com ho veus tu?
Bé, doncs, després d'escoltar l'entrevista de la Laura i a la seva advocada, la veritat és que tot queda com una mica confós i fa la sensació que estem davant d'un cas en què ella més aviat ha de defensar la seva innocència, no? Ha de demostrar la seva innocència, que no pas que el tribunal demostri la culpabilitat. Aquí estem davant d'una, crec, pràctica, mala pràctica habitual, no? Això de la fragmentació de contractes fraccionats. Perquè,
sí, però
com deia ara l'Àlex...
L'informe no ho diu, això, eh? És a dir,
sí.
L'informe diu diverses coses, l'informe de la Sindicatura de Comptes. Distingeix els dos contractes aquests als quals feia al·lusió Laura Borràs, un és la web i l'altre és l'any Bertran, em sembla que és una cosa... Una cosa és una cosa, una cosa és l'altra, i l'informe de la Sindicatura de Comptes distingeix les dues qüestions. És a dir, té coses en positiu i té coses en negatiu, aquest informe de la Sindicatura de Comptes. Però digues. Mm-hmm.
No, en qualsevol cas el que volia insistir era en la sensació de que estem davant d'un cas en què sembla que ella més aviat ha de demostrar la seva innocència que no la culpabilitat, i que estem també, i això, aquest és un tema polític, davant d'una figura dins de l'independentisme que a més tenia una projecció, o té una projecció important, és un dels noms que havia sonat o que ha sonat durant els darrers mesos com a possible candidata a la presidència de la Generalitat, una possible successora de Quim Torra encapçalant llistes, i de Carles Puigdemont encapçalant llistes de Junts per Catalunya, i em sembla que estem en una situació que a mi l'entrevista, tot i que totes les insistències en les preguntes que li has fet, Mònica, m'han quedat encara molts interrogants, no? Moltes coses poc clares. Tinc la sensació que té mala peça al taler, en aquest sentit, la Laura Borràs.
Com ho veus, Mila?
Bueno, jo quan sentia l'entrevista pensava bueno, que estàs preguntant a una persona que està acusada i, per tant, tens el punt de vista d'aquesta persona defensant-se i de la seva advocada defensora. Per tant, jo pensava, i d'això què en diria el fiscal si estigués aquí? Perquè moltes de les coses que ella donava per fet, que eren fets incontrovertibles, eren controvertibles.
Jo li he preguntat, eh?
Sí, tu, però
no,
la resposta...
No, jo no soc fiscal, Déu me'n guard,
no.
Però jo li preguntava pels correus i per l'informe del
sindicatura. Però tu no podies fer de fiscal, i per tant ella estava en una posició aquí en el que deia això, en el que només es posava... Te poso un exemple. Quan la seva advocada diu tirar del fil, com si tirar del fil fos una irregularitat... Bueno, la normativa penal de qualsevol país el que diu és que quan hi ha indicis d'un delicte s'ha d'investigar. Per tant, no és tirar del fil perquè ella sigui política.
ella diu tirar del fil perquè s'agafen en aquelles de converses intervingudes.
Sí, però de quants casos, Mònica, tu coneixes que s'han deduït de casos d'altres casos? Per tant, això és normal. Quan ella diu que la justícia espanyola està intentant utilitzar aquest cas amb finalitats polítiques, pots pensar, doncs sí, hi ha certes temps, etc, que pots pensar que hi ha unes celeritats que poden ser motivades per raons que no són jurídiques, d'acord, sí, però també és evident que la seva actitud d'utilitzar aquest cas per fer victimisme també és certa. És a dir, que també pots pensar que l'independentisme està fent d'aquesta causa una causa general per negar la, diríem, legitimitat als tribunals que l'estan jutjant. Quan ella diu que posa tant d'èmfasi en dir que efectivament es fa fer la pàgina web i t'ha dit ha portat aquí documents, etc, etc, la qüestió era si la contractació era regular o no era regular.
No, no, la malversació es prova si no s'ha fet la feina.
Sí, però a més...
I l'acusació més greu és la malversació.
Però d'això...
No la contractació.
N'ha passat bastant ràpid, ha anat directament a dir sí que hi havia tot això. És a dir, que en tots els punts del que ella ha parlat, tu pots pensar bé, això és el punt de vista de la persona que es defensa, lògicament, és el punt de vista de l'acusat. Llavors ja veurem en els tribunals, quan arribi i hi hagi els altres punts de vista, i hi hagi les altres proves, veurem en què queda.
Perquè el que és evident, i al marge del que digui el tribunal en el seu moment, aquí la qüestió és el suplicatori, el que està generant més lío polític, i jo crec que val la pena que parlem d'això, perquè avui hem pogut tenir al matí de Catalunya Ràdio accés al document de la CUP, el document de la CUP, que el recupero ara mateix, el document de la CUP, que és la reflexió que ells fan, diuen que Laura Borràs ha de deixar l'acte de diputada i reconèixer que es van adjudicar contractes menors de forma successiva a 5 adjudicataris incomplint l'article 3, que és el que diu la Sindicatura de Comptes, que ells creuen que abandonant l'escó per tal que aquestes presumptes irregularitats es puguin investigar fins al fons en un tribunal ordinari i que s'ha de fer càrrec, diu, com a reparació del perjudici econòmic que pugui haver produït. I després parla de les garanties de no repetició. En qualsevol cas, la CUP diu que, efectivament, ells creuen que perquè això hi hagi una sortida digna i que no quedi en discussió també el fet que no hi haurà un judici just a través del Suprem, aquesta és la solució que posa damunt la taula la CUP.
Sí, però ella tampoc vol, perquè ella entén que això, primer, que com que és justícia espanyola, perquè la justícia i els jutges que hi ha a Catalunya també són funcionaris de l'Estat i també...
Hi ha això és tant com dir que tots els nostres jutges a Catalunya, jutgesses, que coneixem a molts
això,
i que tots...
Això és el que diu Laura Borràs i això és el que es desprèn de la piulada que va fer ahir el president de la Generalitat.
Bueno, perquè això forma part d'aquesta campanya de victimització...
Del president de la Generalitat, Quim Torra. En tot cas, només per afegir una cosa al que comentava la Milagros, amb el tema de tirar del fil, no? I com investigant una cosa, a vegades es troba una altra, que això no és gens extraordinari. Posaré un exemple d'un altre polític que amb algunes coses té una certa similitud, que és el cas del Daniel Fernández. Quan la justícia estava investigant el cas Mercuri, un dels seguiments que estava fent o dels telèfons que tenia intervingut era el de l'alcaldessa de Montcada Reixac, que tenia relació amb el Manuel Bustos i amb tota aquella trama delictiva. I van trobar una trucada entre l'alcaldessa i Dani Fernández, que era el secretari d'organització del PSC, on el senyor Dani Fernández li demanava que contractés i que arreglés, diguem-ne, un concurs per contractar una persona de tècnica, en aquest cas, doncs, d'arquitecte d'administració. Una conversa, una cosa que no està bé, que no és legal, però que també és molt habitual, i que és molt habitual als partits polítics, que és intentar situar algú de confiança amb un càrrec de confiança amb una administració cobrint el tràmit d'una prova. Doncs allò, al senyor Daniel Fernández, li va costar deixar la política.
Sí, sí.
Vull dir que, al final, jo entenc moltes de les coses que diu Laura Borràs, però tampoc és la primera persona del món a la que li estan passant aquestes coses, diguéssim.
I per això jo crec que és important valorar les qüestions oblidant-se de que el nom és Laura Borràs, perquè aquesta és una prova del cotó. O sigui, repeteixo, utilitzo la Rocío Díaz Ayuso. O sigui, aquesta divisió o de contractes, aquesta possibilitat de no passar per segons quins reglaments que té l'administració per concedir contractes, això és una irregularitat, una irregularitat que es té que investigar segons la mesura de la quantitat. Si es digui Laura Borràs o es digui qui es digui. Ara, és cert, o sigui, i els mitjans ja sabem quan t'arriba una informació que toca un és una cosa, i quan t'arriba una informació que toca una altra, és una altra qüestió. Doncs error per la nostra part, error perquè tant la qüestió és la irregularitat puntual. I això que deia la Milagros, quan una persona que està sent acusada ve també amb la seva advocada de defensa...
No, ve, perquè jo he cridat a Isabel Elbal perquè és l'advocada del Torra, eh?
No, però vull dir que hi ha entrevistes... Mònica... Hi ha entrevistes que són entrevistes de defensa i no hi ha una altra possibilitat. Tu estàs preguntant a una persona que s'està defensant. És normal. És el que és normal.
Però això ho hem fet 40 vegades. Jo he entrevistat el Manuel Bustos pel cas Mercuri.
Mònica, si no estem retraient que se li faci l'entrevista.
No, perquè tal com ho heu plantejat és han fet una entrevista de defensa. No. I ha vingut a explicar-se perquè li hem demanat nosaltres.
No, naturalment, però a ella ja li va bé, en el sentit de que és l'oportunitat que té.
No crec que el seu advocat estigui molt d'acord amb tu.
No, estic d'acord, que el seu advocat no estarà d'acord. Però jo quan sentia l'entrevista pensava, ja s'hi pot posar com s'hi posi la Mònica, que està superdocumentada sobre aquesta qüestió, perquè les respostes les sabem.
Però això passa sempre. Sempre.
Claro,
sempre passa.
Amb qualsevol per exemple, el dia que jo vaig entrevistar el Josep Pujol Ferrusola, que vam estar una hora, com sabeu, perquè no sé si
sí,
algun
recordo,
de vosaltres
jo hi era.
No?
Jo hi era.
I vam estar una hora i mitja. No?
Clar, escolta, i vam acabar l'entrevista i què vam dir? Mira, fins i tot sembla convincent.
No, i que va ser una entrevista allò, bo. Esclar, pues el tio es defensa perquè
i semblava convincent tot el que deia. Tot el que deia era molt convincent. Semblava que tot fos molt lògic.
Això és el que és habitual. O sigui, i és... I el que escolta té que valorar exactament...
I distanciar-se, que és el que a mi m'ha passat.
La gràcia és que l'oient ja discrimini.
Què és el que a mi m'ha passat immediatament? Què pots esperar que contesti? Per molt que tu li preguntaves, però això diu, però això l'altre... I llavors ella tornava a lo que a ella li interessava. Naturalment, què pots esperar? Doncs algú que s'està defensant. Llavors has de tenir en compte això i res més. I posar, per tant, en quarantena tot el que diu. Perquè...
De la pregunta de si has escrit els correus o no has escrit els correus, ella marxava.
Clar, no contestava.
Intentava, no? No l'he vist.
Al final, la clau...
Però ella diu que no els ha vist. Però...
Això no els ha
vist. Clar, no reconeix si els ha escrit o no els ha escrit.
Però ell ha mantingut una relació de correus.
Ella diu que els correus estan manipulats, que ella li va escriure correus a l'Isaías, però que en aquests correus hi ha afegits. És dir, com
ja
si
està,
la Guàrdia Civil o qui sigui hagi fet afegitons en aquests correus incriminatoris cap a ella, no? D'ella donant-li instruccions de quina forma havien de saltar-se.
Perquè això sustenta la teoria de la conspiració, que és la que es basa ella, que
bueno,
hi ha una conspiració.
Però això és el que... Si la volen condemnar, ho hauran de demostrar.
Això és tan interessant, la postura, que jo, mira que estic molt lluny de la CUP, però sempre he seguit a la CUP amb les seves investigacions comarcals, i quan jo era director del Mundo de Catalunya ens arribava molta informació de comarques, a Tarragona, per exemple, a Reus, que hi havia investigacions de membres de la CUP, perquè aquests no, els de la CUP no pacten amb ningú, o sigui, van a pinyón fijo.
Bueno, és que a veure, la CUP, que ha estat perseguint la corrupció, bé, que ha enviat el mas al paper de la història sense que hagi estat mai encausat per cap causa, etc. Vull dir que aquí tenim un historial molt llarg, no? El que li diu en el cas de Laura Borràs és perquè hi hagi un judici que aclareixi fins al fons aquests fets, torna-te'n a la justícia ordinària, perquè nosaltres no creiem, ho estic resumint, no ho estic llegint literal, nosaltres no creiem en el judici que tindràs en el Suprem, reconeix que hi ha hagut, perquè, d'acord amb el que diu l'informe de la Sindicatura de Comptes, sí. Si hi ha hagut això, sí. I reparem-ho. És a dir...
Bueno, això que no estic d'acord amb la CUP és que jo em crec al Suprem, clar.
No, vull dir, però això és la tesi de la CUP. La tesi de la CUP és la Laura Borràs no tindrà un judici just al Tribunal Suprem, però s'ha constatat en la instrucció i en l'informe de la Sindicatura de Comptes que en la seva gestió hi ha hagut irregularitats, i d'aquestes irregularitats ha de donar explicacions davant la justícia. El problema, entre cometes, que hi ha és que salta, en la posició que està la Laura Borràs de diputada al Congrés, saltar-se al Suprem equival a deixar l'escó de diputada. I ella no vol deixar l'escó de diputada. Perquè,
no, però això són regles generals.
És la cap del seu grup parlamentari i no vol deixar l'escó de diputada.
Ricard Lahoz, aquesta qüestió creieu que tindrà conseqüències polítiques en la relació Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP de manera definitiva davant de l'escenari polític en el que estem?
Home, doncs probablement, no? Perquè estem davant d'això, de la votació del suplicatori, del futur polític de Laura Borràs en funció de com vagi tot aquest procés judicial, i tot això lligat també amb la data del 17 de setembre, no? que ja ha posat el Tribunal Suprem per veure el tema del president de la Generalitat, el tema de la pancarta. Clar, si sumem els dos fets, les dues notícies judicials de la jornada, jo crec que tenim aquí un poti-poti que ens porta a un escenari electoral més aviat que tard, i en què encara les costures i les relacions entre les diferents formacions independentistes encara poden patir més, no? Perquè, bueno, caldrà veure una mica quina és la posició d'Esquerra Republicana. Ja coneixem la de la CUP clarament, doncs com evoluciona la posició d'Esquerra Republicana en tot aquest tema. Insisteixo, lligant-ho amb el procés i amb la decisió del Tribunal Suprem del 17 de setembre. Amb això també m'ha semblat especialment interessant, Mònica, la conversa que has tingut, la primera part de la conversa amb l'advocada, no? amb la Isabel
Albal.
Sí, quan parlava de tot el desconeixement de les notificacions en relació a la data del 17, i del fet que encara no s'hagin resolt qüestions prèvies.
Això t'ho resoldrà,
no?
L'Àlex, que confia molt en el Suprem.
No,
Àlex,
això és argumentari. Sí. No, això és argumentari de defensa, habitual argumentari de defensa. De dir, el foc no hi és on té, sinó que està a l'altre costat, perquè la justícia no funciona, tal. Argumentari de defensa habitual, a més de l'equip Gonzalo Bufinet, que ho fa molt bé amb això. Ara, sobre això que...
Sobre la crisi política.
Jo, la veritat és que va per famílies. No? Però jo analitzant el perfil Torra, jo el veig inhabilitat i mantenint-se.
Tu el veus inhabilitat i mantenint-se. Tu, Mila, ho dic perquè...
Puc creure-ho,
perquè estem en una dinàmica en la que ara tot s'hi val, en el sentit de que, bueno, és ja com molt desesperat, no, diríem, i llavors algú que defensa que s'ha de desobeir i que s'ha sigut objecte de persecució política, no m'estranyaria gens que ho fes així. Ara, ja sabem com acabarà això, eh? És a dir, si ell es nega a acatar la inhabilitació, doncs acabarà la presó.
Sí. Ferran.
Per matar, diguem-ne, el tema de la CUP i aquest informe que ha fet sobre el tema de Laura Borràs, la CUP busca, amb aquest informe també, una posició d'un cert confort per ells, d'un cert confort polític, perquè això els hi estalvia... Si Laura Borràs dimitís de diputada per ser jutjada a Barcelona, li estalviaria a la CUP haver de votar, de decidir què vota el suplicatori, perquè tant la CUP com Esquerra Republicana no tenen massa clar a hores d'ara què és el que han de votar en aquest suplicatori, perquè és un suplicatori que tirarà endavant, perquè els diputats del PP, del PSOE...
És que tiraran endavant igual.
Exacte. De Vox i de Ciutadans tiraran endavant, els diputats de Junts per Catalunya votaran en contra, i la CUP i Esquerra Republicana, que són dos partits que tenen un discurs molt nítid en matèria de corrupció i molt sever i molt dur, no volen votar que sí perquè és com fer bo al Tribunal Suprem. I...
Però es podrien abstenir, no?
Bueno, sí, però si es poden abstenir, el que els diran és que estan permetent... embolicant la corrupció en la senyera.
En I no tot... ser-hi.
No ho sé, jo no sé què, no sé què acabaran fent, perquè quan parles amb ells, a més, diuen no, és que hauríem,
ara
amb això,
CUP...
d'anar junts tenir una posició unitària. La CUP presenta un informe que li estalvia el problema a la CUP.
Bueno,
és, no ve de votar, és que dimiteixi, se'n vagi a Barcelona i s'espavili.
Bueno.
No em sembla malament, però és evident que aquesta és la posició més còmoda per la CUP. Jo crec que això també ho hem de dir.
Esquerra quina posició té, ho saps?
És que no se sap. Bueno, no se sap
alguns dirigents d'Esquerra sí que han dit una frase molt significativa, allò de que no s'emboliquen la senyera, perquè el que hi ha aquí... Perquè aquest és un altre discussió.
Però això ho va dir ahir Sergi Sol amb una tertúlia.
Sí, bueno, exacte, és una opinió.
No és un càrrec d'Esquerra.
No, però és una opinió de gent d'Esquerra i altra gent d'Esquerra, que també diuen que ells se troben incòmodes en aquest tipus de plantejament.
No ho tenen gens clar, perquè els hi passa com a la CUP. És a dir, tant la CUP com Esquerra Republicana amb això estan en la mateixa posició. Ni estan a favor de la corrupció, ni estan a favor del Tribunal Suprem. Per tant, no tenen gens clar el sentit de vot. La CUP pren aquesta iniciativa, que és aquest informe que expliqueu, que, a més de que pugui tenir un sentit, li estalvia el dilema a la CUP d'haver de votar al Suprem, d'haver de votar al Congrés dels Diputats...
No, perquè haurà de votar igual.
En un o altre sentit, no, perquè si Laura Borràs dimiteix demà de diputada...
No, però és evident que no dimitirà Laura Borràs. Aquesta és una posició política, Ferran.
Però la posició que ells expressen en aquest informe a la CUP li estalviaria el tràngol d'haver de votar el suplicatori a Laura Borràs. Això és així.
Si fos un altre cas... Però en aquest cas, el tema del suplicatori és que en el suplicatori la immunitat és per coses que no concedir-lo vol dir que t'estan jutjant per coses que poden tenir a veure amb la teva condició de diputat o de la teva activitat política. I en aquest cas és un cas completament diferent, tant per la manera com sorgeix com per la qüestió que s'està jutjant.
Hem de fer publicitat. Tu veieu, no?, que hem tornat a la vella normalitat. És així. Ricard Lahoz, Àlex Salmon, Milagros Pérez Oliva i Ferran Casas. Gràcies.
Gràcies. Adéu, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio.